Regresa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribarem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Bé, pràcticament ho sentíem en una d'aquestes promocions, i és que s'ha multiplicat els casos de grip. Tenim una tempesta perfecta a sobre, important. És una mica, tenim la visita del fantasma de les Navidades passades. Tal és així. Bé, de fet, el percentatge, si posem xifres, per entendre una mica quina és la situació, de saturació, en aquest cas, de col·lapse pràcticament en alguns centres, el percentatge de positivitat de grip en la darrera setmana del mes passat, del mes de desembre, va ser del 46%. Dic del mes passat perquè ara encara no hi ha dades actualitzades. Un 46% és el doble del que hi havia la setmana prèvia. Era el 27%. És a dir, que s'ha pràcticament doblat més, fins i tot. De fet, d'aquestes persones, les que van a urgències per la situació del virus respiratori, han augmentat un 35% més que fa un any. De totes aquestes persones que van a urgències, el 10% acaben ingressats. Què passa? Doncs que això posa de manifest un altre problema: la manca de llits. No hi ha llits per aquest tipus d'ingressos. En parlarem d'aquesta combinació de tempesta vírica perfecta per unes qüestions molt bàsiques. Ja no només és l'ús de la mascareta, que recordo que a partir d'avui ja surt el Diari Oficial de la Generalitat, que serà obligatori en tots els centres sanitaris, sinó, a més, i una baixa incidència de vacunació. Clar, atenció, que estem parlant de grip i no de Covid, que seria l'altra, eh? En segona posició estaria la Covid, vull dir que tampoc marxem gaire lluny, no? Però clar, la reflexió possiblement que hem de fer és quina responsabilitat tenen les administracions davant de tot això. És a dir, sí, jo no m'he vacunat, però no perquè no vulgui vacunar-me, sinó perquè en aquell moment no hi pensava, i segurament com jo, moltes persones que ara mateix estan escoltant no és que no vulguin vacunar-se, és que en aquell moment no li han ofert o no han viscut, no han vingut a buscar-te, o possiblement les administracions estaven esperant que tu demanessis una cita prèvia. Que sí, que està bé, però en aquest cas no sé fins a quin punt doncs la muntanya tenia que venir a Mahoma. No ho sé. Què tal? Benvinguts. Soc el José Miguel Cruz i això és Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Estem en un ple, amb temperatures de ple hivern, bàsicament. La temperatura continuarà baixant, aquesta temperatura mínima, aquesta tarda. Això sí, esperem un dia assolellat, amb vent, encara no ha marxat de tot el vent, però aquesta tarda serà una tarda assolellada. Per demà dimarts esperem 3:15 del mateix, temperatures baixes, algun núvol, possiblement al litoral o prelitoral. I la història ve cap al dimecres. El dimecres sí que ens ve una llevantada que deixarà pluges i sembla, durant tot el dimecres, sembla que seran generoses. Això sí, serà només dimecres aquesta llevantada. Fins i tot hi ha una alerta a la part nord de Catalunya, i Catalunya Central i demés, ja hi ha una alerta activada de cara a dimecres per una possibilitat d'acumulació de neu. És el que tenim, així que haurem de veure fins demà passat que se'ns tirarà sobre aquesta llevantada, a veure si hi ha sort i els pantans comencen a mirar, no? Cap amunt, les xifres cap amunt, eh? I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Doncs preguntem al Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs per neu, precisament hem de destacar que es troba tallat de la C-28 al port de la Bonaigua, precisament per risc de llau. I a banda d'això, doncs parlem de fluïdesa de les principals carreteres i autopistes del país. Només ens consta un vehicle avariat a la C-25, a l'eix transversal. A Arbúcies talla un carril cap a Girona, tot i que no hi ha retencions en aquest punt. També tallada per vent la Nacional 260 a Portbou en direcció França, perquè el territori francès es troba tallada a la carretera D-914 per Fort Vent. De moment això és tot des del Servei Català de Trànsit. Molt bon dia.
Bon dia, Marta. Moltes gràcies.
Adéu.
Li pots pots dir com vulguis. Alineació planetària, tempesta perfecta... El cas és que tenim una combinació de virus respiratoris. En aquest cas, amb el prota, té un nom, gripà. Després vindrà la Covid, que ens està fent la guitza. I atenció, atenció, avui comença la normalitat. Avui els nanos comencen a anar a classe. És a dir, que això té pinta de que anirà pitjor. A més, avui tenim una vaga d'infermeres. Yolanda Canales, com estàs?
Molt bé, ja ho deies, la tempesta perfecta.
La tempesta perfecta, ho tenim tot alineat, eh?
Sí, hem de parlar de... Anotem aquesta nova paraula, tridèmia.
Tridèmia,
sí,
ostres,
això
és nova,
diuen els experts, tridèmia.
Tridèmia.
És la confluència, efectivament, de grip A, Covid i altres virus respiratoris. I això s'ha d'afegir una baixa vacunació tant de la grip com del Covid, eh? Mm. I que els equips sanitaris, doncs, ja es troben molt, molt tensionats. Per baixes a les plantilles, que evidentment els metges i els infermers, o les infermeres, també es posen malalts,
sí,
de grip
sí.
I de Covid igual, que també durant aquestes festes de Nadal hi ha hagut menys personal per vacances, naturalment, i també la vaga d'infermeres. I això s'ha d'afegir també que en altres anys ha circulat molt poc el virus de la grip. I clar, estem
gràcies a la mascareta,
mica...
l'època de la pandèmia que s'havia de portar mascareta.
Clar, i com, diguem-ho d'alguna manera, s'està normalitzant la situació. Però, evidentment, tots aquests factors han coincidit en el temps i cap d'ells ajuda precisament a millorar la situació. Els experts coincideixen en que les properes setmanes seran molt complicades. Es preveu que continuï pujant la incidència d'aquestes malalties, sobretot de la grip, perquè s'arrosseguen encara les celebracions de Nadal. I ja ho deies, avui estem en ple retorn a la normalitat, a la feina uns i a les classes també els altres. Segons les últimes dades del Departament de Salut, s'actualitzaran demà, per cert, els casos de grip s'han disparat en els darrers dies i la incidència de la malaltia és la més alta des que va aparèixer la Covid, amb 153 casos per 100.000 habitants. Amb tot, encara és menor de les dades prepandèmia, eh? Vull dir, de les dades pre-Covid. Estem parlant del 2019 aproximadament. Encara és molt menor aquesta incidència.
Carai.
Almenys aquest 153.
Llavors,
el que passa que, clar,
aquesta alarma que tenim a sobre...
És el que diuen els experts en infeccions respiratòries. Han avisat que la situació sanitària actual no pot comparar-se d'entrada amb la viscuda durant la pandèmia de la Covid. Això ja d'entrada. Demanen no ser catastrofistes, tot i que el moment és complicat, però diuen que estem vivint el que havia estat normal, eh? En
però,
altres anys.
És que a vegades...
I això sí.
Em sorprèn les administracions.
Aprofito, ús de la mascareta.
Clar, a mi, avui per cert surt publicat al Diari Oficial de la Generalitat l'obligatorietat de la mascareta en hospitals, però clar, on hi ha gent t'hauries de posar la mascareta. Hi ha una cosa que sempre m'ha cridat força l'atenció i és el fet de... No hem de ser catastrofistes. A veure, estem parlant de que tenim un sistema sanitari minvat. Llits que no hi ha, plantes d'hospital tancades. Ostres, no és que no siguis catastrofista pel virus, serà la incidència més baixa, però si tens el sistema sanitari tensat i a sobre amb tot això es col·lapsa, doncs ja em diràs.
Però de totes maneres, els experts és que diuen això, que no es pot comparar ni molt menys a la situació que vivíem amb la Covid. Això d'entrada, eh?
Això
d'entrada. I que era el que es vivien altres hiverns abans de la Covid. El que passa que, clar, ens havíem acostumat a la Covid i després amb la mascareta semblava que la grip havia...
Mort,
bueno, no existia, efectivament, i ara se'n tornem-hi. Mm. És l'habitual. I amb tot, almenys aquesta incidència de 153 casos era, doncs, és més baixa que abans de l'època prepandèmia, de l'hivern del 2019, per exemple. El que passa que no això, que ho havíem oblidat. I després està un tema important, que és la cobertura vacunal o la poca cobertura vacunal. Des del Departament de Salut deien que l'ideal era una cobertura del 75%, però el cert és que estem molt lluny, eh? Per exemple, et dono només un parell de dades. Col·lectius, les persones vulnerables enfront de la Covid és del 59% per als més grans de 80 anys i del 45% per a persones d'entre 70 i 79. Sí que puja una mica més en el cas de la vacunació contra la grip, però amb tot queda entre un 65, els més grans de 80, i un 53% les persones entre 70 i 79. Doncs clar, tot contribueix.
Parlem d'aquesta tridèmia. D'aquesta tridèmia, d'aquesta combinació perfecta, d'aquesta tempesta perfecta, amb la Mònica Solanes, que és membre de la Junta de la CANFIC, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Mònica, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, gràcies.
Ostres, tenim una combinació interessant, no? Sembla que la grip és la protagonista.
Sí, sí, això que estaves dient, hi ha una combina de diferents virus i en aquests moments el que estava amb una prevalença més elevada era el de la grip. Grip A, grip B, en els adults més la grip A, en els infants sembla que més la grip B, però en definitiva el que predominava fins ara és el de la grip A, el de la grip en general. És que han de sortir dades. El CIVIC, que és una agència que estudia, no?, la prevalença de les infeccions en aquestes, al llarg de l'any, diguéssim, ha de treure dates, però com aquesta setmana passada hi ha hagut tot aquest tema de vacances, de Nadal i tal, no estem del tot actualitzats, però la tendència marcava bastant clarament l'ascens d'aquestes viràcies respiratòries.
Clar, jo penso amb certa preocupació, perquè avui ja comencen les classes, comencem una normalitat. Això té pinta d'anar pitjor? És una conclusió que arribo jo per mi mateix,
No, sí, encertada. Sí, perquè ara està en classes i com això que apuntes, la canalla sol ser el primer grup, no?, comunitari que s'afecta i a partir d'ells doncs, això fa com un ascens general a la població. I el fet que tornin a les escoles, doncs probablement això generarà doncs, una difusió, una afectació comunitària per a aquests virus.
Bé,
és així, cal preveure-ho, sí.
És veritat que és una grip estacional, que als hiverns tenim grips, però, ostres, sembla que aquest any, no sé si és una qüestió de la baixa vacunació o és una qüestió que venim d'on venim, de l'època de la Covid, amb la mascareta, i no ha circulat prou i no hi ha hagut prou defenses, però ens hem de sorprendre per aquest esclat concretament de la grip A?
Jo crec que ens sorprèn perquè no havíem parlat massa de la grip des d'abans de la pandèmia, que tot va ser Covid pràcticament, i llavors veníem amb molta mascareta, molta protecció, molt poca expansió de la grip, i ara torna a aparèixer la grip, no? Llavors és com una sorpresa. En realitat les dades fins a les que tenim no era tampoc unes xifres de les més elevades, hem passat períodes anteriorment molt més elevats, amb una difusió molt més alta comunitària, però ens sorprèn, jo crec, perquè ara la grip l'havíem una miqueta com oblidat, no? I ara torna a estar aquí i, bueno, doncs, per això hem recordat el tema de les mascaretes, no?, amb aquesta obligatorietat que ha caigut aquesta setmana passada. I, de moment, en els centres de salut això és així, però depèn de com vagi, igual això caldrà fer-ho excessiu en altres àmbits.
És com una mica el fantasma de les Navidades passades. Estem parlant una mica del que ja havíem viscut en qüestions, ja no només de virus, sinó la manera de que es pot tensionar tot el sistema sanitari quan ve una, no diré pandèmia, perquè això no és una pandèmia, però sí un pic de malalties respiratòries en aquest cas. Sembla que l'administració no aprèn d'aquestes coses.
Sí, és cert que repetim la situació. Els que som treballadors d'això pues ja és com una situació molt viscuda i els que treballeu en la informació d'això suposo que també ja
sí.
Es pot un altre cop parlar del mateix, no? I és així. Hi ha situacions que es podrien intentar millorar, com aquesta que parlava, no?, de les baixes en aquestes situacions on ja sabem que una gran quantitat de persones necessitarà uns pocs dies d'estar a casa i és bo que ho facin si tenen febre, si seran persones que no podran rendir en la seva feina, no per un refredat qualsevol, sinó perquè una grip et deixa uns dies amb febre alta i tu no pots treballar realment. Doncs aquestes persones millor estarien a casa. Però sí, tenim aquestes situacions de congestió i ens falta com eines per poder sortir, no?, i resoldre millor tant aquests malalts com el que et deia, com la resta de pacients que necessiten ser atesos igualment.
Clar. Per parlar d'una de les eines, jo et pregunto per una de les suggerències que s'han fet és tornar a les baixes automatitzades amb certificats d'autoresponsabilitat. Uh-huh. Això ajudaria a descongestionar una mica? Perquè, clar, si tu necessites la baixa perquè tens una grip, has d'anar al CAP, al metge de capçalera. No sé si aquestes baixes automatitzades ajudarien a descongestionar una mica.
Completament. Estem molt d'acord en la possibilitat de confiar en la responsabilitat individual com a professionals i persones responsables de les feines que estan desenvolupant cadascú de nosaltres. El fet de poder permetre que cada professional de la seva puguis fer una baixa autodeclaració de malaltia per una curta durada, pel fet d'acudir realment al centre de salut quan sigui per un context clínic que no evolucione bé, no per la necessitat d'haver de justificar l'absència laboral. Completament d'acord que aquesta és una demanda que des de la CAMFIC fet en anteriors situacions com aquesta, en què comença a haver una mica d'epidèmia i això ens col·lapse, que no sigui per un tema tan burocràtic i que es pugui fer una confiança en el professional com es fan en països del nostre entorn.
Doncs, Mònica Solanes, membre de la Junta de Can Fic de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i desitjo que no contagis de la grip ni de cap altre bitxo perquè, bé, ja saps que un mes no te'l treu ningú.
Va ser malament.
Una abraçada forta, Mònica. Gràcies. Adéu. El cas és que, mira, tant la Yolanda com jo, Yolanda, estem patint des de fa unes quantes setmanes, les conseqüències de la grip.
Anem amb mascareta, de fet. Aquí
sí, de fet, a la ràdio amb mascareta. Sí, sí.
Efectivament.
Yolanda Canales, moltes gràcies.
A tu, que vagi bé.
Cuida't. De seguida parlarem d'altres qüestions, com per exemple les manipulacions sutils. Com podem protegir-nos o detectar aquestes manipulacions sutils? Tenen un nom, es diuen luz de gas. Sí, aquestes són aquest tipus de... Després parlarem d'això, però ara anem cap al Centre Mèdic Estètic Starbene. Allà està la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, muchísimas gracias.
Feliz lunes. Oye, hoy, ¿hacia dónde vamos, Carmen?
A invitar, fíjate cómo empiezo yo la semana.
¿A invitar? ¡Ostras!
Sí.
Yo me apunto.
A invitar porque mañana abrimos las puertas de nuestro nuevo centro, que ya lo hemos ido comentando, ¿no?, un poquito a lo largo de los días pasados, pero bueno, el día finalmente ha llegado, significa que mañana ya estamos, ya no estaremos en la calle Muntaner, que es la ubicación donde hemos estado siempre, ahora te tendrás que acostumbrar a decir otra nueva dirección, que es Vía Augusta 81, ¿vale? Es un local en planta baja, queremos estar más cerca todavía de nuestros pacientes, entonces no tendrán ni que subir escalera, en planta baja directamente nos encontrarán. Es un local que está en Vía Augusta, la altura de Vía Augusta en la que se encuentra, está entre Gala Placidia y Plaza Molina, ¿vale? Es una zona muy céntrica, con muchísimos medios de transporte público, con parking alrededor, es decir, en este caso, digamos, igual que como estábamos en Muntaner. Entonces, bueno, pues yo tengo el placer de invitar a todos los oyentes de COPE que quieran acercarse por aquí mañana entre las 7 de la tarde y las 9 de la noche, pues con todo gusto le invitaremos a una copa de vino, a una copa de cava, según le apetezca más. Si son pacientes nuestros, que esto ya han sido informados, evidentemente están todos invitados, pero si no son pacientes nuestros y tienen la curiosidad de decir, bueno, ¿cómo es la doctora Torrejón? Si alguien no me ha visto todavía o no me ha visto por internet o cómo va a ser el nuevo centro, encantado de la vida que se pase por aquí. Es un centro, es una nueva etapa en mi vida profesional y en la vida de nuestro centro que, bueno, abordamos con muchísima ilusión, con mucha esperanza, porque creo que igual que en su momento supusimos y suponemos todavía que estamos hablando de obesidad, de sobrepeso y estamos ahí en un sitio importante, ¿no?, dando información a los pacientes, pues lo mismo en las nuevas facetas que vamos a tratar, que iremos desgranando, que iremos desglosando a lo largo de próximos programas de radio, ¿no? Pero hoy lo que quiero hacer es invitar a las personas que se quieran pasar por aquí a compartir la alegría que nosotros tenemos para poner en marcha este nuevo proyecto.
Genial. Oye, vamos a recordar hora y lugar de la cita para disfrutarlo.
La hora es mañana martes, día 9, de 7 de la tarde a 9 de la noche, ¿vale? La dirección es Vía Augusta 81, es un local en planta baja y estamos entre Gala Placidia y Plaza Molina, ¿vale? Y bueno, pues ahí esperamos a todas aquellas personas que quieran compartir mañana ese ratito con nosotros. ¿De acuerdo?
Ya lo sabéis, mañana entre las 7 y las 9 de la noche en Vía Augusta 81 de Barcelona. Vía Augusta 81 de Barcelona, en la inauguración del nuevo centro Starbene.
El teléfono sigue siendo el mismo, el teléfono no cambia, es el 93-414-3631, por si nos quieren hacer alguna consulta o lo que quiera que sea, nos pueden llamar sin ningún problema.
Pues ya lo sabéis, podéis concertar esa primera visita gratuita e informativa con la doctora Carmen Torrejón en ese teléfono 93-414-3631 y la voy a encontrar todo, starbene.es. Doctora, un besazo muy grande.
Un abrazo enorme. Hasta luego.
Y muchas felicidades. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego. Adiós.
I de seguida parlem d'aquesta manipulació subtil. En parlem de seguida aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Rebajas, rebajas como nunca en Hipoyagán. En rebajas, precios aún más bajos en sofás. Butaca relaxantes 285 ahora, 189 euros. Venga a ver nuestra gran exposición en sofás. Y también en armarios, comedores, dormitorios, colchones, textil, menaje del hogar, muebles auxiliares, alfombras, lámparas, muebles de cocina y Hipoyagán. En Terrassa, Granollers, Parets, Girona, Vilanova, Manresa y hipoyagán.com.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
De dilluns a divendres, Momentos amb Luis Rodríguez. De dilluns a divendres, Momentos amb Luis Rodríguez.
De violència psicològica, en aquest cas, que és invisible, que és subtil, que passa moltes vegades desapercebuda i fins i tot en funció del seu volum, doncs no la interpretes com una forma de violència. Té un nom, es diu luz de gas. Luz de gas. El cas és que les víctimes d'aquest tipus de violència, l'ú de gas, doncs, arriben a silenciar les seves pròpies experiències perquè no per no sentir-se jutjades, en aquest cas. Perquè és tan subtil. En parlem d'això amb la Mireia Cabero, que és professora de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC. Mireia, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies i bon any.
Bé, igualment. Bé, sembla que això té un nom. Aquesta violència subtil té el nom de l'ús de gas. Com s'identifica aquesta violència psicològica, invisible i subtil?
És difícil d'identificar perquè és un procés lent, però arriba un moment on, si som coneixedors i coneixedores dels trets característics, no ens resulta tan difícil. Com comença? Comença que la persona que exerceix aquesta violència psicològica o aquesta manipulació et fa dubtar primer de tot de com interpretes les coses, dels teus records, vols dir que va ser així? I, òbviament, quan algú proper a tu, amb qui tens una relació, de vegades de poder, de vegades de dependència emocional, et qüestiona, tu t'obres a l'experiència de qüestionar-te. El que no ens podem imaginar és que aquesta persona, d'una manera conscient o inconscient, té una finalitat, que és fer-te perdre la seguretat personal. I aquest és el gran risc d'aquesta violència, que comença qüestionant-te els teus records, la teva interpretació. A poc a poc et comença qüestionant a tu. Per tant, si tu et deixes portar pel procés, no tens cap senyal d'alerta, o de vegades no ets prou conscient de com t'estàs sentint amb aquesta persona, tu vas continuant tot aquest procés. On arriba? A que després de qüestionar-te els teus pensaments, t'acabes qüestionant a tu, quan ens qüestionem a nosaltres i no trobem un anclatge fort, tenim la convicció amb el nostre criteri, comencem a sentir-nos insegurs i insegures, perdem confiança, perdem autoestima, i l'altre passa a ser el nostre pilar. Per tant, a l'hora de prendre decisions, a l'hora de comunicar segons què, depèn de l'altre. I aquest és el gran benefici que s'emporta el gaslighter, que en la traducció seria la persona que exerceix la violència i un debat.
És interessantíssim, a més, perquè segurament tots hem trobat alguna cosa així i no hem prestat gaire atenció, igual, perquè es feia inconscientment. Perquè aquí està la qüestió. El que fa el lighter aquest, que dius, aquesta persona que comença aquest tipus de violència, has dit que pot ser conscient o inconscientment. Inconscientment també pot passar. Vull dir, tu ho fas, però no te n'adones, no tens la intenció de practicar aquest tipus de violència, però surt.
Sí. A veure, a mi em pertoca dir que pot ser conscient i inconscient. L'experiència ens diu que casos de manipuladors i de manipuladores hi ha molta consciència, hi ha molta intel·ligència, hi ha poc escrúpol i hi ha molt egocentrisme. Per tant, em pertoca dir-ho perquè és cert que de vegades les persones, i sobretot amb edats on encara la personalitat, estic pensant en 18, 20, 22 anys, home, amb 50 anys el que fem, generalment, ho tenim molt clar. Hi ha edats on estem descobrint qui som i de vegades exercim unes conductes que no sabríem quin nom posar-li, però no ens enganyem, en l'adultesa, qui ho fa, ho fa amb voluntat.
Clar, parles a vegades d'unes edats on la cosa està més tendra i encara no estàs segur de les passes i cap on has d'anar. Una certa immaduresa, per dir-ho d'alguna manera, no? Seria...
Sí. I falta d'autoconeixement.
D'acord.
Tampoc coneixem massa guions i paradigmes de relacions humanes i jo faig el que puc. I, bueno, doncs podem cometre errors així de greus, no ens
enganyem. Bé, les víctimes, està clar, seria una mica aquest perfil, no? Igual, no exactament, igual hi ha persones que sí que tenen les coses clares, però sense adonar-se són manipulades, també és possible, això molt la personalitat, però com són les persones que exerceixen aquesta violència? Què és el que busquen? Clarament, i en conclusió el que estaves comentant, busquen una manipulació clara, no?
Sí, acostumen a ser persones perquè les persones són el mitjà. No són una finalitat ni una oportunitat de crear vincles. Per tant, acostumen a ser persones molt dirigides a objectius, però diríem, home, al món hi ha molta gent que va dirigir a objectius. Correcte, no n'hi ha prou. Ha d'haver una gran falta d'ètica, una visió de l'altre, no en tant que ésser humà, sinó en tant que recurs. Hi ha molt poca empatia, per tant, amb això es connecta molt amb determinats perfils de persones maltractadores, on... Si tu pateixes, no cal que jo em senti bé i fins i tot feliç quan tu pateixes, eh? Perquè aquí tindríem uns perfils diferents, vaja, igual.
Sí.
Però sí que és cert que veure com a tu t'estic anul·lant d'alguna manera psicològicament, a mi no em fa res. I fins i tot és que em sento com a única responsable. Penso que ets una miqueta dèbil, eh? I jo, doncs, me n'aprofito i no passa nada, eh?
Doncs Mireia Cabero, professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres, un plaer, una abraçada.
Doncs ja veieu, és una qüestió de distingir, segurament, en essència, una relació sana, una relació sana d'una relació tòxica. Bàsicament, que a vegades no és gens fàcil, sobretot quan estàs dins. Si estàs fora, sí que ho identifiques, ho pots identificar amb certa facilitat en altres persones. Diu, mira, estàs dins d'una relació tòxica, estàs dins d'una situació una mica contaminada. Però si estàs dins, la qüestió canvia. Mar Porto, com estàs? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
Bé, avui de què parlarem?
Parlarem de les destrosses que fem els humans, sobretot pel que fa a l'eliminació, la desaparició d'espècies en perill d'extinció.
Saps una cosa curiosa? L'altre dia estàvem fent una reflexió, no recordo qui, però molt encertada. Deia, mireu, per exemple, per posar un exemple de la pandèmia, ¿vale? Tornem, ara, avui que estem parlant molt de virus i fent un recordatori del fantasma de les Navidades passades, quan ens van tancar tots, que pràcticament es va aturar el moviment econòmic al planeta, la Terra es va recuperar en molt poc temps, sí. Va baixar la contaminació de l'aire, a Barcelona això ho vam veure clarament,
sí, 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 sí.
I no va passar res. És a dir, si l'ésser humà para, el planeta es recupera. Però, si les abelles s'extingeixen, el planeta
s'acaba.
Mira, parlarem d'això, d'extinció, eh? D'aquí res. Però abans, és un bon moment per pensar en vendre el cotxe. Vols vendre el teu cotxe? Doncs mira, escolta'm, si vols vendre el teu cotxe, Rècord Motor, en cada quilo, eh? Rècord Motor és el millor lloc per vendre el teu cotxe. Per què? Doncs mira, perquè van per feina, perquè s'encarreguen de tota la paperassa, perquè t'ho paguen en menys de 23 minuts i mig, i ja saps, l'única cosa que has de fer és entrar a la web recordmotor.com, amb cada quilo, recordmotor.com. Omples el formulari amb les dades del cotxe, es posaran en contacte amb tu per finalitzar el procés, i a més, si dius que vens de part de Cope Catalunya, et tassaran el cotxe amb 200 euros de més. Visita recordmotor.com. Amb cada quilo, omples el formulari i deixa que la gent de Rècord faci tota la resta. Més fàcil, impossible. I de seguida parlem de les destrosses que fem els humans al planeta, aquí darrere, a Cope Catalunya i Andorra.
Soy inocente.
Nadie es inocente, ya lo sabe.
Usted necesita resultados. Y yo puedo dárselos. Y veréme y se los traeré.
¿Pero a qué precio? Mi indulto.
Vincent Cassel.
Para luchar contra hombres así debe conocer sus formas, sus hábitos, sus mundos.
Ha encerrado a más de 20 de mis hombres y a 3 de mis tenientes.
Olga Kurilenko.
No me toques nunca más.
Haré de nosotros los emperadores de París.
Siempre habrá un solo emperador.
Es el lugar ideal para la coronación.
El emperador de París. Basada en hechos reales. El domingo a las 12 menos cuarto de la noche. En 13.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. A 8 de cada 10 personas en España les preocupa el cambio climático. Los bancos respondemos apoyando a nuestros clientes en su transición ecológica. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
El miércoles 10 de enero, Carlos Herrera y Herrera en COPE viajan al sur y también a un futuro más sostenible. Porque Cepsa y C2X presentan su colaboración para desarrollar la mayor planta de metanol verde de Europa en Huelva con una inversión de 1.000 millones de euros. Recuerda, el miércoles 10 de enero, Herrera en COPE desde Huelva, con Cepsa. Juntos por un mundo mejor.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si s'extinguen les abelles, si s'extingeixen les abelles, el planeta s'acaba. Si els humans desapareixem, el planeta recupera. És una bona dada. I és que els humans hauríem eliminat més del doble d'espècies d'aus del que es pensava anteriorment. De quantes estem parlant, Mar Porto? Hola, bon dia un altre cop.
Molt bon dia. Doncs estem parlant de que els humans haurien provocat l'extinció d'unes 1.430 espècies d'ocells. 1.430, o sigui, estem
poca
parlant
broma,
de moltíssimes espècies d'ocells. Una dada que s'ha calculat amb models matemàtics que descobreixen la magnitud real de les extincions globals provocades pels humans, amb les implicacions que això comporta per la crisi de biodiversitat que estem vivint. Sobre el tema, nosaltres li hem volgut preguntar al Ferran Sayol, investigador del CREAF, que ha participat en aquest estudi, sobretot per saber com ens hauríem de sentir després de saber això.
És una dada bastant dramàtica, però també hem de tenir en compte que això, al final, potser és només una part del problema, perquè els ocells, doncs, hem pogut quantificar-ho, però hi ha molts altres grups que segur que també han patit extincions, com són els insectes, plantes, etc. Alguns que depenien potser d'aquests ocells i que també hem perdut, però no ho podem quantificar. O sigui que al final fins i tot potser encara és més dramàtic d'això. El punt positiu és que jo crec que si ens adonem de tot el que hem perdut, potser ens farà reaccionar per intentar salvar el que encara ens queda.
Jo ho sento, no sóc tan optimista. Jo crec que més que adonar-nos de tot això i no hi ha cap mena de reacció, és complicat. És complicat equilibrar-ho tot, no per nosaltres, sinó perquè és realment difícil. Les coses han de venir d'on han de venir. I, a més, hi ha una cosa clara, ja no només és l'extensió, sinó el desequilibri dins de la biodiversitat.
Exacte. A més, aproximadament s'estima que es tracta de l'11% de totes les espècies d'aus que existeixen actualment. Sembla un percentatge petit, no? Però en realitat estem parlant de moltíssim, no? Encara que sigui un 11%. I, clar, ell mateix ens revelava quines són les causes, quins van ser, sobretot, els dos esdeveniments d'extinció més grans de la història impulsats pels humans.
Això, bàsicament, aquests diferents esdeveniments han sigut per les diferents onades de colonització dels humans en tot el planeta. Per exemple, un dels esdeveniments que veiem és cap al segle XIV o així, quan els primers pobladors van arribar a les illes de Polinèsia, sobretot a la part oest, no més a prop d'Austràlia, tot el que és Nova Caledònia, tota aquesta zona. Més tard, quan hi van haver noves onades de pobladors cap a illes que encara no havien arribat, o fins i tot més recentment, quan els exploradors europeus van arribar també en aquests llocs i van començar a deixar gats, porcs i altres espècies invasores, doncs hi va haver una nova onada d'extincions que encara l'estem vivint actualment. I aquest fet a les illes encara és més dramàtic.
Clar, al ser un espai més acotat, per dir-ho d'alguna manera, doncs això es nota molt més i tampoc es perd tot el refugi que pot tenir, eh?
I, de fet, els
autors... On hi ha gats salvatges, pocs ocells.
Sí.
Pocs ocells veuràs, eh?
Per illa, sí, sí. De fet, els autors alerten que estem vivint en aquests moments la tercera extinció massiva d'aus provocada per la introducció d'espècies exòtiques, l'agricultura intensiva o, per exemple, el canvi climàtic, entre molts altres. Però que, malgrat això, abans ho comentàvem, ell diu que hi ha una solució si individualment tots col·laborem.
Amb la COP s'ha d'intentar fer acords, grans acords entre els estats, que és molt complicat, però ho hem d'intentar. Però també hi ha moltes coses que podem fer a nivell individual. Per exemple, si tenim una mascota com un gat, un gos, doncs l'hem de cuidar, l'hem de tenir a dins de casa, no deixar-lo, no abandonar-lo o que no pugui voltar lliurement per al bosc o per als llocs naturals on hi ha espècies natives que es podrien veure afectades. Però hi ha altres formes també. El nostre consum, tot el que consumim, cada acció té conseqüències, i si consumim productes que són més sostenibles o que tenen certificat d'origen que no s'han talat boscos o que no s'ha destruït hàbitat o que són de més proximitat, doncs podem estar segurs que causarà un impacte menor o no causarà tant impacte com altres.
Aquestes serien, doncs, les mesures que podríem prendre, no, personalment, per tal d'evitar que encara provoquem la desaparició de moltes més. I és que, clar, el món no només ha perdut un gran nombre d'espècies d'aus úniques, sinó que també s'han perdut les funcions que aquests ocells tenien, no? Com, per exemple, aquesta pèrdua en la dispersió de llavors o la polinització de la que també parlàvem anteriorment.
Sí, no dic que no, però ara faig jo una pregunta. Som esclaus de l'economia. En època d'inflació, tu creus que has de buscar... Que habitualment aquest tipus de productes ecològics són més cars. Són més cars. Tu creus en una època d'inflació...
La realitat és una altra.
Una família amb certs ingressos econòmics va a buscar això. Que sí, que s'hauria de fer. Sí, t'ho posen fàcil? No.
Exacte,
en qüestions de plàstics, quan vas a comprar... Troba productes sense plàstic... sense el poliespan, és que és impossible.
És impossible, és impossible. Ens tornaríem bojos si haguéssim d'estar pendents de tot.
No, ja, sobre... I també cal... Sí, la culpa és nostra.
Que cal que tothom ho faci, que clar, si ho fas tu
però
no fa ningú també.
Però que Marc, tampoc t'ho posen fàcil.
No,
tu vas al súper, qualsevol, i bé, si queda de productes d'aquests, primer parlem dels preus i després parlem de com estan fets. Si ja et venen de fàbrica amb els plàstics, si et venen de fàbrica, tu què faràs? No els compro. Com una cosa molt més cara, possiblement. Home, si pots, genial. Però bé, no és tan fàcil. Sabem el que hem de fer, ara no és tan fàcil fer-ho.
Exacte.
Marc Puerto, moltes gràcies.
Gràcies.
Gràcies, cuida't. Per cert, no sé si ho sabeu, però si parlem de problemes de mobilitat, hi ha problemes de mobilitat, evidentment. Però si els tens, hi ha una solució de professionals, que són RECO. Instal·lacions RECO. Perquè si parlem de mobilitat, sabem el desafiament diari que pot arribar a ser pujar, baixar escales per algunes persones. I per això s'ha d'estar ben equipat, perquè mai sabem quan podem podem topar-nos amb una lesió o que un familiar es faci gran. Per tot això, Elevadores Reco ens ajuda amb el millor servei tècnic i productes de primera qualitat. Són professionals. Truca al 935 169 030 935 169 030 i eleva't cap a una vida millor amb Elevadores Reco. Estem a punt d'arribar a la una. Tancarem Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Obrirem migdia i obrirem migdia parlant de la jubilació. Que per cert, aquest any 2024 ja són pràcticament 67 anys. T'has de jubilar als 67 anys. En funció de quina branca estiguis, en quina professió, com per exemple docent, pots escollir jubilar-te abans, però això va en funció de la cotització, de moltes coses. En parlarem d'això de seguida a migdia. Arribem a la una. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. Fins ara.